Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
A Ràdio Estel i Catalunya Cristiana treballem cada dia perquè milers de persones tinguin un espai propi per la reflexió, la tranquil·litat i la pregària. Ho fem per tu, però també gràcies a tu. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 2770 o bé entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors.
Presentat el llibre El carrer dels invisibles, de Maria Victòria Molins. Al Catalunya Cristiana remarquem que l'autora, que és col·laboradora habitual del nostre setmanari, dona a conèixer com va actuar l'Hospital de Campanya, obert des de fa 3 anys als qui necessiten aixopluc, companyia, suport i alimentació durant els 3 mesos d'estat d'alarma.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Carta dominical del cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona.
Déu vos guard. Aquest diumenge celebrem el Diumenge Mundial de les Missions, conegut popularment com el Domund. En el marc d'un mes d'octubre, que és per als catòlics un mes missioner, l'Església celebra aquesta jornada en què el Papa Francesc ens anima a donar suport als milers de persones que anuncien la bona notícia arreu del món i que som prop dels que més pateixen, especialment en aquest temps de pandèmia. L'Església continua la missió de Jesús a la història i ens envia per tot arreu perquè, a través del nostre testimoni de fe i de l'anunci de l'Evangeli, Déu segueixi manifestant el seu amor i pugui tocar i transformar cors, ments, societats i cultures a qualsevol lloc i en qualsevol moment, ens diu el Papa Francesc en el missatge que ha preparat per aquesta edició del Domum i que va fer públic en la solemnitat de Pentecosta. Els missioners i les missioneres han tingut sempre molt clar que l'evangelització implicava tant l'anunci de Jesucrist com també la promoció social i la defensa de la dignitat de les persones. Els missioners són els primers testimonis de l'amor de Crist per a tots els qui no el coneixen. Els missioners són també agents de comunió i de promoció de la justícia i fraternitat entre les persones i entre els pobles. Els missioners no abandonen mai els seus germans quan arriba la guerra o l'epidèmia. Ells són el veritable testimoni de l'amor de Déu i de l'Església per a tota la humanitat. Aquest any, el lema de la Jornada Mundial de les Missions és aquest: aquí em tens, envia-m'hi. I ens recorda les paraules del profeta Isaïes en resposta a la crida que va rebre de Déu. La primera part del lema, aquí em tens, mostra la disponibilitat del missioner a complir amb la missió a la qual Déu el convida a col·laborar. La segona part, envia-m'hi, fa referència a l'origen de la missió. És Déu qui ens envia. Des que Jesús va enviar els seus deixebles per anunciar l'Evangeli als confins de la terra, la història de l'Església s'ha anat teixint amb milers de missions en tot el món. Per tant d'arribar als llocs més llunyans del món, on encara no coneixen Jesucrist ni el seu missatge d'amor i esperança, el Papa compta amb les obres missionals pontifícies, la xarxa mundial que sosté la missió i les esglésies joves arreu del món amb la pregària i la caritat. Una vegada a l'any, a motiu de la jornada del Domum, convoquem una col·lecta extraordinària per sostenir aquesta presència i labor de l'Església. Com ens recorda el Papa Francesc en aquest missatge, aquesta col·lecta té com a objectiu afrontar les necessitats espirituals i materials dels pobles i de les esglésies del món sencer i per a la salvació de tots. Benvolguts germans i germanes, moltes gràcies per la vostra contribució econòmica, especialment aquest any en què les famílies pateixen els embats d'una crisi social i econòmica molt severa. Déu agraeix i beneeix la vostra pregària i el vostre esforç econòmic. Moltes gràcies.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Dinafen Plus és un complement natural desenvolupat amb vitamina C, zinc, coure i seleni, entre altres ingredients, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta tardor, pren Dinafen Plus. Protegeix-te i sol·licita Dinafen Plus a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-1768. Apunta 669-56-1768 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial. Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes, cada diumenge a 12:45 del migdia, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors de més talent a Accent, els diumenges a 12:45 del migdia, a Ràdio Estel. Amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa.
Quan vulguis abraçar la teva amiga, cap fred. Quan tinguis una reunió de feina, cap fred. Quan vagis a veure el teu avi, cap fred. Extremeu les mesures de seguretat. Recordeu, distància, mascareta, rentat de mans i reducció de l'activitat social. Cuidem el que som. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Tot Sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya. Cada diumenge de 9 a 12:45 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Ràdio Estel. A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest diumenge. Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim durant el cap de setmana i aquesta hora els millors moments de primera hora de tots els dies de dilluns a divendres a partir de les 8 del matí. Tres quarts de nou del matí, tot just avui es commemoren els 80 anys de l'afusellament del president Lluís Companys. En parlem de la seva figura amb el regidor de l'Ajuntament de Barcelona i diputat al Parlament de Catalunya per Esquerra Republicana, Ernest Maragall. A més, a qui li agraïm que un dia com avui, a aquesta hora, estigui amb nosaltres perquè està tot just a punt de participar en aquest acte. Ernest Maragall, què tal? Molt bon dia i gràcies.
Molt bon dia.
Com dèiem, és a punt de participar en aquest acte d'homenatge que un any de pandèmia consistirà en què?
Bé, en essència consistirà en el mateix. Potser amb menys nombre de gent al voltant, amb més precaucions en els sentits, però no amb menys càrrega simbòlica i real, no amb menys intensitat. Potser amb alguns dit encara més contingut emocional, no? Perquè avui és el 80è aniversari d'aquell assassinat, d'aquella execució, però també fa un any tot just de la sentència que va condemnar els nostres presoners, que d'alguna manera els nostres presos polítics, els nostres líders i representants, que d'alguna manera actualitza el missatge repressiu i el missatge d'un conflicte pendent de resoldre, evidentment.
Quin és el gran llegat polític que ens ha deixat Lluís Companys?
Jo crec que és el llegat del concepte mateix de llibertat i de dignitat. Lluís Companys va lluitar tota la seva vida pels drets dels treballadors, com a advocat laboralista, com a sindicalista, després com a representant, com a president del Parlament i després com a president de la Generalitat. D'alguna manera estava personificant una aspiració de llibertat col·lectiva del poble de Catalunya. I després dignitat, perquè l'itinerari de la seva exili forçós primer i després del seu retorn encara més forçós per la via de la Gestapo, és un itinerari també de dignitat. Va preferir quedar-se a França, no utilitzar cap de les possibilitats que tenia a l'abast de desaparèixer de l'horror nazi i per tant va acabar en mans d'aquesta organització criminal que era la Gestapo i de la religió criminal que també era l'estat espanyol en aquell moment. Que és llibertat i dignitat. I aquest és un llegat que està ben viu. I que crec que tots els que ens reclamem dels mateixos valors i principis l'hauríem de tractar de mantenir i de perllongar i de projectar el futur. És una lliçó molt important que la història ens dona, però que seria absurd quedar-nos amb la nostàlgia o amb la pura celebració simbòlica. El que hem de fer és dir què vol dir avui llibertat i què vol dir avui dignitat. I així, aquest és el sentit profund de l'acte que ara farem al Fossar, a Montjuïc.
Ara que em referia precisament a què vol dir avui llibertat, què vol dir avui dignitat, tot just ahir, que feia un any de la sentència als presos polítics, van tornar a sortir al CDR al carrer per reivindicar, doncs, per protestar per aquella sentència. Llibertat també vol, ha de voler dir poder sortir al carrer?
Naturalment, em sap que qualsevol societat que pretengui, no?, representar d'alguna manera amb la seva organització social, amb el seu sistema de representació democràtica, amb el seu sistema judicial, aquest concepte, el de llibertat i dignitat, doncs ha d'incloure inexcusablement el dret de protesta, l'espai públic com a lloc d'expressió d'idees i de projectes polítics legítims. I és evident que aquesta és una part essencial de la nostra aspiració col·lectiva. La llibertat de Catalunya la guanyarem votant, la guanyarem votant, la guanyarem governant, la guanyarem participant en representació democràtica, i la guanyarem en mobilització, sí, en presència al carrer. La presència al carrer és un element indispensable del nostre projecte en aquests moments. I com més massiva i més pacífica i més potent sigui aquesta mobilització, millor, és evident.
A dia d'avui, dèiem, encara s'espera que l'executiu de l'estat espanyol demani perdó per l'afusellament del president de la Generalitat, Lluís Companys. Encara s'espera que això passi?
Jo esperar massa res d'aquest estat en aquest sentit. El que hem de fer és exigir, no?, que d'alguna manera formulin aquesta evidència de marxa enrere, de reconeixement d'una determinada injustícia flagrant. El que passa és que, a veure com dir-ho, un altre dels significats de la jornada d'avui, i aquesta lligada precisament amb la sentència de fa un any, és l'evidència de que en l'estat espanyol, a diferència d'altres estats europeus, no s'ha fet net amb el que volia dir dictadura, amb el que volia dir feixisme, amb el que volia dir actuacions repressives, judicials i no només judicials, tan extremes i tan horribles. No? És a dir, d'alguna manera, el que passa és que l'estat espanyol expressa que té en el seu sistema militar i en el seu sistema judicial representants que són pura continuïtat dels que van prendre aquelles decisions. I ho són perquè la transició democràtica en aquest terreny no va fer net. L'Estat no ha fet net. Encara conté els mateixos elements en part. Inclús de vegades, especialment en el sistema judicial, per una via de continuïtat dinàstica, si un examina els currículums i les cognoms de les cúpules judicials del nostre Estat, se n'adona fins a quin punt hi ha continuïtat en l'etapa del franquisme més més intens i més terrible. Mm.
Parlàvem de l'Estat, però 80 anys després de l'afusellament de Lluís Companys, hi ha diferència entre l'Esquerra Republicana d'aleshores i la de dia d'avui?
Home, jo crec que la diferència té la mateixa diferència que la pròpia societat i l'evolució de la nostra manera, de la nostra cultura, de la nostra diversitat, de la nostra manera de sentir-nos ciutadans del món, però en essència és la mateixa, en el sentit d'aspiració, en el sentit de tractar de representar un sistema de valors que se'n diu republicà, amb tota claredat i amb tota raó, però que potser el que hem fet en aquests anys, i especialment en els últims temps, i això explica part de la força actual central d'Esquerra Republicana, és que en aquest concepte central de republicanisme s'hi ha afegit, s'ha sabut enriquir, potenciar amb valors del socialisme democràtic, amb valors de l'ecologisme, amb valors del feminisme, molt especialment i molt explícitament. De manera que és la mateixa, però és, al mateix temps és molt més potent, molt més rica i molt més capaç, diguéssim, d'expressar projectes de transformació, projectes de llibertat col·lectiva, des del punt de vista català, però també projectes de transformació social, de dignitat i justícia per tothom.
Com sap, un dia com avui el Memorial Democràtic instal·larà una llamborda d'estols per feina en homenatge a Lluís Companys a plaça Sant Jaume, davant del Palau de la Generalitat, després de llargues negociacions amb l'Ajuntament. Per què ha costat tant col·locar una llamborda com aquesta?
En el fons, té que veure amb el que li deia abans d'aquesta dificultat que tenen algunes parts del nostre sistema i algunes forces polítiques per trencar realment i absolutament amb el que representava la repressió franquista i les seves conseqüències terribles, com en el cas de l'assassinat del president Companys. És a dir, només quan la Generalitat va acabar decidint posarem la llamborda a l'interior del Palau de la Generalitat, ja que l'Ajuntament no hi ha manera que ens atorgui un emplaçament digne al passeig Sant Jaume o allà on sigui, doncs només quan això ha quedat clar que passaria i, per tant, seria una vergonya immensa per a la pròpia institució municipal i per a les forces que el governen, quan finalment s'ha pogut desencallar i s'ha pogut decidir i organitzar la col·locació de llamborda al lloc que li toca, que és la plaça Sant Jaume, evidentment. Si en trobaríem més de llocs possibles, però aquest és un d'ells amb molta claredat. És relativament trist que hagi calgut arribar en aquest extrem de determinació d'una institució, la del govern de Catalunya, perquè els altres segueixin i acabessin acceptant això 3 anys després.
Senyor Maragall, què ha de voler dir a dia d'avui? Tornarem a sofrir, tornarem a lluitar, tornarem a vèncer?
Jo crec que està bastant ben present amb tots nosaltres. Sí que va amb el que li deia abans de l'evolució de la nostra societat i de l'evolució d'Esquerra Republicana com a força política, però també d'evolució del conjunt del moviment sobiranista de Catalunya i del projecte d'emancipació que representa. Vol dir que estem disposats a fer tot el que calgui democràticament, a fer tot el que calgui cívicament i pacíficament, però tot el que calgui, també amb la mobilització, també amb la representació democràtica en primer pla, també amb la capacitat d'interlocució amb l'Estat espanyol i internacionalment, per obtenir aquest resultat, que és el que perseguim, des del de dignitat i llibertat per tots nosaltres. De manera que a mi sembla que és d'aplicació literal. Tornem a sofrir i ja ho estem fent. No? I a mi sembla que és evident que en aquest moment no són només molt especialment els presoners i els exiliats de qui ens podem referir, però també en aquesta evidència que l'altre dia Òmnium em recordava dels milers de persones encausades, perseguides, sota una o altra actuació judicial, etc. I el tornarem a vèncer, doncs que està pendent, sí, efectivament, perquè ha de ser el resultat la suma de totes aquestes accions que abans li deia.
Precisament, senyor Maragall, deixi'm preguntar-li, i de seguida el deixem, que sabem que ha de participar en aquest acte d'homenatge a Lluís Companys.
De marxar cap allà, efectivament.
Però deixi'm preguntar-li molt breument, precisament per aquest tornarem a vèncer, què ha de passar, segons vostè, si l'independentisme...
El Junqueras i Marta Rovira ho explicaven prou claredat. és un llibre, diguéssim, que no té... Té una pretensió molt simple, molt pedagògica, de dir, estem aquí, volem anar a arribar fins allà, aquests són els instruments, aquesta és la via oberta que tenim al davant, apleguem-nos per seguir-la, simplement.
Regidor de l'Ajuntament de Barcelona, diputat al Parlament de Catalunya per Esquerra Republicana, Ernest Maragall, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com avui a aquesta hora.
Gràcies a vostès.
Ràdio Estel, segona vegada.
Set minuts i mig que passen de les 9 del matí i un dia com avui que volíem recordar la figura de l'exconseller de Treball del 1988 al 1999 i exdirigent d'Unió Democràtica, Ignasi Ferreres, que moria ahir als 81 anys. A més, va ser col·laborador de grans programes d'aquesta casa, com el Primer Cafè, com el Mirador de l'Actualitat i un llarg etcètera. Per recordar-lo, saludem a aquesta hora Lluís Alegre. Ell és president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
No, gràcies a vostès i bon dia. I m'agradaria subratllar, diu, president del centre. Sí, president, malauradament, en el moment en què ell va començar doncs, a patir doncs, aquesta dolència que li ha durat uns mesos, doncs jo em vaig brindar per una mica intentar fer una suplència, malgrat no estar a l'altura de les seves circumstàncies.
Ahir, senyor Alegre, tothom recordava per sobre de tot a Ignasi Ferreres i destacava una cosa molt important. Humanista d'arrel cristiana. Així el recordava Ramon Espadaler, secretari general d'Units per Avançar, Jordi Cerezuela, exsecretari d'Organització d'Units, el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, la plataforma Portes Obertes, el mateix Jordi Turull des de presó, i així ho publicaven també els nostres mitjans. Un home humanista d'arrel cristiana.
Totalment d'acord, res a afegir, no? I si em permet, doncs una mica, no per afegir, però si per matitzar, com ja s'ha dit, un home de principis, un home bo, un home honest, un home intel·ligent i un home actiu. I una activitat en un sentit pràctic, sempre amb el nord d'intentar resoldre els problemes amb una visió no parcial, sinó real, i amb voluntat de diàleg i sempre per trobar un acord. Mai per cercar d'aprofundir diferències, sinó a l'acord fruit del diàleg.
De fet, el recordàvem polítics des de Jordi Turull, com dèiem, fins a Joan Coscubiela. Era Ignasi Ferreres una persona totalment transversal?
Era una persona que els seus principis i la seva bondat i, com he dit, la seva intel·ligència el portava a ser un home tremendament pràctic, és a dir, veure les coses amb la seva globalitat. I, per tant, veure que normalment totes les persones en un conflicte tenen una part de legitimitat. I, per tant, aquesta part de legitimitat el que s'ha de procurar és, mitjançant el diàleg, trobar l'acord. I per això ell era un home d'acollida, càlid, perquè, a més, era senzill. És aquesta gran virtut que tenen la gent molt intel·ligent, que són senzills, que no fa falta que s'autoventin, perquè ja els hi reconeix la gent la seva, diríem, petició d'intervenció per mirar de buscar solucions a conflictes que a vegades són complicats i greus i que no sempre es poden resoldre, però que sí, sempre s'ha de buscar la millor solució possible.
Ens deia el senyor Alegre, president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, que ell és president, malauradament, després del llegat d'Ignasi Ferreres, qui va ser, per cert, un dels impulsors del CES.
El fundador, i al costat. Perquè, com deia, era un home tremendament actiu, no? I en el moment que va deixar les seves responsabilitats públiques, exercides durant molts anys, i a més, vull dir, amb el reconeixement, com acaba vostè de dir, de totes les parts en les quals ell va tenir l'obligació, fruit de la seva voluntat de que el país millori, i per tant la seva dedicació pública, doncs portava això, a ser actiu. I quan va deixar les seves responsabilitats públiques, va veure que amb una sèrie de persones, com vostè ha comentat també, molt transversals, doncs era necessari treballar per incrementar la dignitat de les persones, això vol dir la seva llibertat, però d'una manera completament indeslligable el seu progrés social. I, per tant, llibertat sense progrés doncs ens porta a una situació que pot esdevenir injusta. No? Per tant, ell era un home tremendament confiant en les persones, en la societat civil, però sempre mirant no? com a nord el progrés social. No? Aquí aquest humanisme, no?
Segurament serà recordat Ignasi Ferreres per tres vessants, per aquest humanisme que ara ens explicava, per la seva vessant econòmica i, per tant, també per la seva vessant política. Recordem que va ser conseller de Treball del 1988 al 1999 durant els governs de Jordi Pujol. Segurament es faci molt difícil de resumir, però quina era la visió econòmica del món de Ferreres?
Bueno, doncs ell, precisament, la seva missió, com era, a més, de formació econòmica, no? Era un humanista, com s'ha dit, un humanista cristià i en formació econòmica, no? I llavors ell el portava, penso jo, i ara no voldria jo definir-lo, vamos, és com jo ho veia, no? Com amb tres vessants molt importants. Primer, l'economia és important perquè, en el fons, és el que relliga les activitats en un món, diríem, molt sectoritzat, i temps enrere, quan vivíem en el món rural, doncs les masies pràcticament eren autòctones, no? En canvi, ell buscava sempre el respecte a la societat civil, tot el que és la consideració cap a totes aquelles persones que treballen des de l'òptica d'intentar resoldre els problemes per si mateixos, per tant, del món cooperativista, no? Del respecte al món econòmic empresarial, per tant, el cooperativisme respecte al món empresarial, i una gran consideració per totes aquelles persones, moltes, que davant dels problemes que existeixen s'apleguen i treballen en el que podríem dir el tercer sector. Per tant, respecte entre el món econòmic i empresarial, respecte, potenciació del cooperativisme, I també respecte i potenciació de tot el que és el tercer sector, que en el fons és l'autoresponsabilitat de la mateixa gent per resoldre els problemes i no esperar que els resolgui un altre.
Dèiem i destacàvem les tres vessants d'Ignasi Ferreres, des de la vessant humanista, des de la vessant econòmica i també des de la política. Quin serà el gran llegat polític d'Ignasi Ferreres?
Bueno, he intentat una mica dir-li, no?, aquesta visió dels problemes amb la seva globalitat, veure que dintre dels problemes de la llibertat, la diversitat és una riquesa, no l'uniformisme, i que, per tant, és necessari que hi hagi un equilibri entre tots, i, per tant, diàleg i acord, i sempre pensar en les persones, per tant, el seu progrés.
Lluís Alegre, director del Centre d'Estudis Econòmics i Socials de Catalunya, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un matí com aquest i recordar la figura d'Ignasi Ferreres, qui ens va ensenyar, sobretot en aquesta ràdio, la importància del diàleg sobre la taula. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostès per el que estan fent. No? Bon dia.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Doncs fins aquí els millors moments aquest diumenge de tota la setmana d'aquest programa de primera hora i tornem demà en directe a partir de les 8 del matí, demà dilluns. No us ho perdeu. Adéu-siau.
Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima i amb tot el pensament. Aquest manament és el més gran i el primer. El segon li és semblant. Estima els altres com a tu mateix.
Mateu 22, 37, 39.
Cada diumenge a Ràdio Estel fem església.
A partir de les 11 del matí, transmissió en directe de la missa conventual des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. A més, a 6:45 de la tarda també oferim ara les vespres des de Montserrat, les segones vespres de cada diumenge. I a 7:15, avui és el Dia del Senyor, espai amb la missa dominical des de la Catedral de Barcelona. Ràdio Estel, fem església.
radioestel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa.